serveis que donam en aquesta casa, en aquesta institució.
12 i 4 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur. Bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dijous 8 de gener de 2026 i avui també en aquest nou any, com fem habitualment el primer dijous de cada mes, avui dedicarem bona part del programa al debat polític, un debat que girarà al voltant de diferents assumptes d'actualitat que són competència de la màxima institució insular de Formentera. També farem una mica de balanç de l'actualitat de 2025 i com estem ara una mica de ressaca dels Reis d'Orient, també farem la carta als Reis en clau d'actualitat amb els participants en aquest debat que començarem d'aquí tot just uns minutets. Per tot això i per molt més, tenim a la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravellós. I quan són les 12 i 6 minuts, gairebé, abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, comencem la repassada a l'actualitat parlant del sector del taxi, perquè la patronal ha demanat al govern que no autoritzi 6.500 llicències de VTC a Eivissa. Creuen que provocaria la fallida absoluta de tots els mitjans de transport.
Sí, aquesta petició la va fer ahir a Palma l'agrupació de taxis Pimem, que sol·licita que es rebutgi la concessió d'un total de 10.000 llicències de vehicles de transport amb conductor a les Balears, entre elles les 6.500 a Eivissa, perquè farien insostenible, diuen, el model balear de transport en l'àmbit econòmic, viari i mediambiental. També han criticat que aquests permisos siguin gestionats per 3 o 4 empreses en l'àmbit estatal que han arribat a qualificar de màfia. Així ho va assegurar el president de l'entitat després de la reunió mantinguda ahir al Consolat de Mar amb la presidenta del govern, Marga Provenç, i amb el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo. La trobada va servir per avaluar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes que reclama a l'executiu la tramitació d'aquestes sol·licituds que s'havien denegat durant la passada legislatura i que qüestionen la possible arbitrarietat de la ràtio de VTC per cada taxi. També critiquen que, tot i que a l'hivern Uber presenta uns preus més baixos que els taxistes, a l'estiu cobren 4 vegades més que ells i que, per tant, no tenen unes tarifes reglades. Temen que la plataforma no vol coexistir amb ells, sinó quedar-se amb tot el negoci a Balears.
I ara canviem d'assumpte i parlem de lloguer turístic il·legal, perquè el PSOE del Consell d'Eivissa desmenteix que s'hagi reduït. Ho fa, diu, amb dades oficials. El PP es defensa i qualifica els socialistes de fer una interpretació de les dades errònia i partidista.
Els socialistes del Consell d'Eivissa denuncien que les dades de l'Institut Nacional d'Estadística desmenteixen les declaracions del president del Consell, Vicent Marí, que assegurava que durant la passada temporada s'havia reduït el lloguer turístic il·legal. Sentim a la portaveu del grup socialista, Elena López.
Ens han volgut fer creure que estaven desmantellant l'oferta il·legal turística quan la realitat és exactament l'oposat. Veiem que hi ha hagut més turistes allotjats irregularment que mai i, a més, aquests han gastat més sous que mai. I, mentrestant, els hotels regulats han perdut clients. Això, per nosaltres, no és lluitar contra l'intrusisme, sinó tot el contrari.
Els populars d'Eivissa han titllat aquestes declaracions de manipulació i de fer una interpretació partidista de les dades. Mariano Joan és el vicepresident del Consell. L'escoltam.
Mezclando los que tienen segunda residencia, que vienen a pasar legítimamente, pues muchas veces incluso el invierno en la isla de Eivissa, con pues personas que visitan a amigos y están en sus viviendas unos días. Se trata, por lo tanto, de alojamientos que no tienen absolutamente nada que ver con los alojamientos ilegales, actividades ilegales como las que podría haber en pisos turísticos ilegales anunciados en plataformas.
Els populars mantenen que s'han retirat de les plataformes anuncis il·legals, que s'ha reduït el nombre de les places irregulars oferides i que hi ha hagut una caiguda efectiva de la pressió humana diària sobre l'illa.
I parlam ara dels efectes dels temporals registrats durant els primers dies de l'any que han provocat danys a la passarel·la de vianants de la platja de Talamanca. La policia va precintar dimarts la zona per garantir la seguretat de la gent que passejava per la zona. Es tracta d'un episodi recurrent, ja que els temporals de 2024 també van fer malbé aquest mateix tram de la passarel·la. Ara el despreniment afecta uns 20 metres.
Després d'una primera inspecció, l'Ajuntament d'Eivissa ha constatat que el mur on es subjecta es troba en un estat avançat de degradació i que presenta risc de caiguda. Així que no és possible fixar la passarel·la de manera definitiva sense haver assegurat i estabilitzat el mur prèviament. Això obliga a replantejar l'itinerari habitual de la passarel·la i a estudiar possibles alternatives, fet que requerirà la coordinació amb la demarcació de costes. Sentim alguns dels seus usuaris.
Quan ve temporal fort, descalces puntals que aguanten la passarel·la i se'n va. Això s'hauria de fer una previsió, desfonsar-los més, quizá formigonar-los una mica.
Este invierno pasado pues también pasó alguna vez con algún temporal pues que la passarel·la esta se la llevó.
L'Ajuntament i Costes fa el que poden, ho arreglen, passa claro que el temporal, luchar contra els temporals que hi la mas és un poquet complicat, però esperem que pront es solucioni.
I acabam avui, Nieves, aquesta repassada a l'actualitat parlant de rebaixes, perquè ja dèiem ahir que ha començat la temporada de descomptes. En aquesta primera setmana ja es poden trobar descomptes de fins a un 50% en els productes que no han tingut tanta sortida fins ara.
Segons el portaveu del sector del petit comerç de PIMEF, José Javier Marí, la major part dels comerciants posaran quasi tots els productes en rebaixes i els descomptes aniran del 20 al 50%. Confien que la campanya sigui bona, sobretot per al sector del calçat i la roba, més tenint en compte les baixes temperatures d'aquests dies. L'escoltam.
Hi ha hagut anys que en aquestes èpoques pràcticament no feia fred ni se l'esperava. Enguany fa fred, vull dir, és un moment, diríem, per poder treure aquest producte, diríem, de d'hivern, que a vegades, pues, segons el tema i segons els temps que fa, se mos queda a vegades dins les botigues.
Pel que fa a la campanya de Nadal, Maria assegura que la tendència a comprar per internet els afecta negativament i que, per tant, les vendes han descendit. Aquesta tendència fa que els clients avancin les compres en general i, sobretot, durant el Black Friday. Les compres de darrera hora animen encara les botigues d'Eivissa, però, com dèiem, la tendència és que es redueixin.
Les vendes, diríem, de juntant Nadal i Reis, pues, són més fluixes que altres anys i estan motivats segurament una mica per, sobretot per això, perquè s'estan adelantant moltes compres en el tema de Black Friday i també s'estan adelantant moltes compres per canal online.
Una altra tendència, segons comenta, és que s'incrementin les compres per Nadal i es redueixin per Reis. Maria assegura que és essencial que els petits comerços, sobretot depenent del producte, tinguin presència també a internet. Destaca que, tot i que estan treballant en un observatori sobre el comportament del comerç a Eivissa, que aportarà més dades sobre la situació del sector, el cert és que els comerços que tanquen es reconverteixen en oferta del sector serveis com restaurants o simplement no es tornen a obrir.
Idò, estarem pendents dels resultats d'aquest informe. Serà molt interessant llegir sobre el comportament del comerç a Eivissa, com evoluciona, com canvia i, de vegades, potser com es degrada si hi ha locals, això que una vegada tancat no tornen a obrir. Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins després.
Després t'escoltam. Són les 12:12. Nosaltres ara farem una aturada curteta, 2 minutets mentre anem connectant amb els participants del debat i tot just això, posam en marxa el debat polític, el primer de l'any del Consell de Formentera aquí a IB3 Ràdio. D'aquí 2 minutets. Fins ara.
IB3 Ràdio és participació.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3. Tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys. Pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
El dia a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio.
I quart exactament en aquest moment, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant El dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com us deia a l'inici, el primer dijous de cada mes, sempre que l'actualitat ens ho permet, celebrem el debat polític del Consell de Formentera. En aquesta ocasió, el primer de l'any haurà de ser telemàtic, no ens hem pogut desplaçar fins al nostre estimadíssim estudi de la Sabina, però tot i així mantenim el debat i ja puc saludar els participants que ens ajudaran a enriquir aquesta conversa. Són Verònica Castelló, de Sa Unió. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Tenim en Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera. Molt bon dia. Crec que tenim en Alejandra Ferrer per aquí, però no ens escolta en aquest moment. Ara mateix la saludarem, mirarem de veure què passa. I també tenim en Rafa Ramírez, del PSOE. Molt bon dia.
Molt bon dia, Laura.
I també molt bon any nou, en Verònica, igualment, que ja ens escolten, en Rafa, i ara mateix segur que també podrem saludar en Alejandra Ferrer, que no sé per què, crec que l'estem escoltant, però ella no ens escolta en altres. Ara mateix segur que podrem recuperar la connexió amb ella i podrem saber per què és que no ens està escoltant. El primer exercici que us havia posat en aquest primer debat de l'any, us he posat deures, Verònica, Rafa, sí. He començat dient, mira, sabeu què? Explicau-me tots dos de moment, i ara quan recuperem en Alejandra també li preguntarem a ella. Quins són per valtros com a grup polític? Quines han estat les tres notícies de l'any 2025, que evidentment relacionades amb l'actualitat de Formentera, que van marcar l'any passat? Començam amb la Verònica Castelló, de Sa Unió, si et pareix, Verònica.
Bueno, com deies, primer de tot, molt bon any a tots, que és la primera vegada que parlem. I, bueno, mos has posat deures, sí, però també està bé fer una mirada enrere a el que ha estat tot l'any 2025 i que és el més destacable que hem tingut, no? Crec que, malauradament, per desgràcia, però ja en un sentit personal, és a dir, de sentiment, no?, és el fenomen de la migració per tot el que du darrere de cap on és. Aquesta, crec que aquest any es resumeix pràcticament amb aquest fet, en la migració, que portem els darrers anys en què ha crescut molt, molt aquest fenomen. I hem fet moltes propostes en plenari, hi ha hagut molt de debat, hi ha hagut moltes reunions, crec que juntes de govern també, que hem estat parlant sobre aquest assumpte d'aquí, tot l'any de feina, d'estar reclamant a les altres institucions, estar reclamant en el govern balear ajuda, en el govern estatal també ajuda, també millores en quant a les coses de seguretat, demanar la delegació del govern. I bueno, que al final el govern balear ens ha donat bastanta ajuda econòmica que nosaltres no podem assumir. També n'hi ha hagut una part que finalment els darrers dies de l'any han pogut rebre també una ajuda econòmica per part de l'Estat per mitjà del govern balear. I això ens ha ajudat a fer front a aquest fenomen en quant a la part econòmica que patim per part del Consell de Formentera, amb la tutela de més de 100 menors no acompanyats que tenim a dia d'avui. Uh-huh. I ha estat un any molt, molt complicat, el 2025, la gestió de tot això. Uh-huh. I aquest fenomen, doncs, com deia, malauradament, ha crescut exponencialment 8 o 10 vegades aquest any. I bueno, hem començat l'any ja amb Viscom i pareix que el 26, pues, aquest fenomen és vistes a disminuir, està complicat, no? Uh-huh. Com a segona notícia, si el que voleu és que jo es posi les tres primeres i després escoltar el company Ramírez. Sí. La segona notícia tema molt important, sabem que és molt delicat el tema de la vivenda a Formentera. Mm-hmm. I bé, jo m'agradaria destacar que durant l'any 2025, durant molts de mesos, s'ha estat fent feina per poder cedir dos terrenys en el govern balear i a la Guàrdia Civil perquè en tots dos terrenys es puguin construir vivendes per a serveis essencials, com he dit, de la Guàrdia Civil, per mestres, per professors, per metges. També hi haurà vivendes que podran ser destinades a personal del Consell de Formentera, com els cossos de seguretat, com la policia local. I crec que és una passa important aquesta cessió dels dos terrenys, sense que ara en el 26 doncs, veurem que s'impulsin els projectes i la construcció d'aquestes vivendes i bueno, que per aquí doncs, puguem sigui una acció per poder anar donant un poc de resposta en aquest problema tan enquistat que tenim sobre la vivenda. Uh-huh. I en darrer lloc crec que també és destacable el fet de que han pogut aconseguir que tanguem un conveni de carreteres signat amb el govern balear que ens han donat 2,5 milions d'euros amb el qual podrem arreglar 4 quilòmetres de la carretera principal des de la Sabina fins a la Solinera Repsol i bueno, que crec que és important recordar que des del 2018 s'ha estat intentant lluitar amb l'Estat un nou conveni de carreteres, no ha sigut possible i bueno, ara hem fet aquesta passeta endavant i que fa anys que no es fan inversions en quant a carreteres i hem de començar a poder fer-ho en això.
Perfecte, idò, jo he pres nota d'aquests tres temes, després els comentarem, però crec que ja ens escolta en Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera, és així? Molt bon dia.
Molt bon dia, sí.
Ara sí, ja i bon any nou també.
Igualment,
Estàvem fent aquesta primera pregunta, o sigui que hem escoltat els tres temes que han marcat el 2025 per part de la Unió i m'agradaria sentir quins trobeu que han estat els tres temes que han marcat 2025 per part de Gent per Formentera.
Pues, nosaltres considerem que un tema bàsic ha estat aconseguir retornar la governabilitat al Consell de Formentera. Hem de recordar que va ser el mes de desembre de l'any 2024, però que es va fer efectiu al gener, pues que després de 6 mesos d'ingovernabilitat absoluta i de quasi inviabilitat del Consell, pues, es va aconseguir que el Consell torni a funcionar. No? Creiem que aquesta és un dels canvis essencials del 24 al 25 que es varen aconseguir, ja que l'administració estava completament paralitzada i en una situació de crisi política molt, molt, molt greu. En segon lloc, evidentment també parlarem del repte de la migració, un repte majúscul que, pues, que com ha dit la consellera, pues, ha necessitat de fer aquestes converses i pressions cap a totes les administracions demanant ajuts. Hi ha una part d'ajuts que està arribant tant per part del govern balear com per part de de l'Estat, però evidentment continuem en una situació molt complicada per Formentera. En aquest sentit parlem evidentment de la situació econòmica per poder donar el servei i l'atenció que precisen aquestes persones i per poder fer front, no, a la cura d'aquests menors que sí que queden en responsabilitat de la nostra illa. Crec que com a societat ens hem de felicitar perquè s'ha aconseguit no caure en el racisme i fer tot lo possible, no, també com a societat per fer-nos càrrec d'aquesta situació, però lo cert és que encara manca moltíssima, moltíssima ajuda, tant per part del govern balear com de l'Estat, i una passa important que s'ha de donar per poder continuar és aquest repartiment de menors a totes les comunitats, no? Perquè tots sabem que les comunitats que no estan afectades per costa i per l'arribada de migrants, pues, no tenen aquesta problemàtica, i el repartiment ajudaria a poder fer front a aquesta situació de manera conjunta tot el país. D'altra banda, evidentment, i relacionat amb l'habitatge, doncs nosaltres creiem que és important parlar d'aquesta manca d'inspecció turística que hi ha hagut al llarg de tot l'any, encara que es parlava des d'inici de legislatura que es disposaria d'un inspector. Independentment d'aquest inspector, es pot realitzar inspecció turística, perquè així es feia la legislatura passada i també l'anterior, sense aquest inspector, i es pot fer inspecció turística que no sigui exclusivament mirar si els que ja tenen llicència i autorització estan complint en tot. El que és important ara mateix per millorar el problema de l'habitatge és poder fer sortir aquests habitatges que estan llogant sense tenir autorització i que s'haurien d'estar dedicant a l'habitatge residencial. És per això que des del ple, doncs, en diverses ocasions hem remarcat la necessitat de treballar en plans d'inspecció turística que ens ajudin a poder treure al mercat residencial els habitatges que no s'haurien de llogar turísticament.
Idò, també prenc nota d'aquests temes i després els posarem en comú, però també vull sentir, evidentment, els que ens proposa com a tres temes que han marcat el 2025 en Rafa Ramírez, del PSOE.
Molt bon dia i feliz año a todo el mundo. Bueno, pues son importantes los que han dicho, obviamente yo también los tenía, para el PSOE también los tenían recogidos estos, ¿no? La normalidad de la institución está clara, la crisis migratoria y como, bueno, pues... para la crisis migratoria y con lo que tiene que ver con los menores, pues no entendemos, ¿no?, como una solución que se ha puesto encima de la mesa y que tiene que ver con el reparto entre islas, ¿no? Igual que el Estado ha propuesto mediante un Real Decreto el reparto entre comunidades autónomas porque es un fenómeno de Estado, ¿no?, de país, y tiene que ser, hay que hacer una atención basada en los derechos humanos y solidaria con los menores. Pues no entendemos cómo el equipo de gobierno todavía no ha hecho presión ante el gobierno para que exista, para que se genere este marco legislativo que permita, pues, un reparto justo entre islas, ¿no? Y bueno, y sería una forma de no estar pendientes de una financiación externa que es compleja de ver. Lo hemos visto como es compleja de que llegue a Formentera, gracias a al esfuerzo político que se ha hecho, pues ha llegado tanto una partida del gobierno como una partida del gobierno de España. Ha sido importante el tema de vivienda, como también han dicho. La vivienda, pues una de las noticias es que sigue paralizada la construcción de la promoción de San Ferran, después de un año casi o algo más, sigue paralizada, no entendemos por qué. Las políticas de vivienda han sido nulas, sí que el equipo de gobierno plantea que hay una cesión de terrenos que todavía no está no está cedido, todavía el IBAVI no tiene esos terrenos para poder construir. Me parece, o sea, lo que contaba la consellera Castelló, que bueno, que habrá viviendas para todo el mundo, bueno, no son tantas y ya veremos cuándo estarán, porque si todavía no está la cesión, está claro que lo que queda de legislatura no habrá esa construcción. Nos parece importante también, aparte de lo que se ha dicho, que es muy importante, pues la rotura que ha habido en cuanto al consenso del puerto, ¿no? A la licitación que había sobre las marinas del puerto, un consenso que se fue fraguando entre los tres partidos y que al final el equipo de gobierno ha roto, donde pues la oposición ha tenido que instar mediante mociones en el Pleno a que estos pliegos sean recurridos, porque al final no se ajusta a lo que Formentera quiere, es casi una imposición. Ha habido algunas cosas que se han modificado, pero la actitud de la autoridad portuaria no ha sido lo que... Es decir, no pueden implantar un modelo que ellos piensen que es funcional para Formentera cuando Formentera no está de acuerdo. Y esto pues también lo hemos visto. Y lo que hemos visto es que también, como última noticia, es pues la debilidad del equipo de gobierno, que ha querido imponer pues un tipo de políticas sin tener en cuenta dónde estaba, con una minoría dentro del Pleno del Consejo Insular, ha habido varios días donde las propuestas que presentaban como equipo de gobierno eran rechazadas y se constataba que no ha habido, que lo que constata, ¿no? Pues lo que no ha habido es ese requisito que se les pidió, ¿no? para aprobar una moción de censura, que recordemos que quien ha solucionado el problema político que hubo durante el 2024 ha sido la izquierda de esta isla, con un acto de generosidad y de responsabilidad institucional que no ha sido, no ha habido esta contraprestación por el equipo de gobierno de ir pactando las políticas y de ir teniendo posturas comedidas y reflexionadas con el resto de equipos políticos cuando no tienen mayoría.
He perdut una mica el compte ara amb les notícies que ha posat damunt la taula en Rafa Ramírez, però miraré de fer un petit resum perquè sí que hi ha hagut coincidències, evidentment, era esperable. Sobretot el fenomen de la migració és un dels temes en els que heu coincidit tots tres, amb matisos, evidentment, que això és el que enriqueix el debat. L'habitatge també l'heu posat tots tres damunt la taula, també des de diferents punts de vista, amb la cessió de terrenys, amb la manca d'inspeccions turístiques a habitatges i amb la paralització de la promoció de Sant Ferran. I també després altres aspectes on bé, hi ha hagut més diversitat. Aquest conveni de carreteres amb el govern balear que posava damunt la taula Ana Verónica Castelló, i també la tornada a la governabilitat al Consell de Formentera o la normalitat institucional que han posat damunt la taula tant Gent per Formentera com el PSOE i també aquest consens sobre la Marina del Port que també posava damunt la taula en Rafa Ramírez. Molts d'aquests assumptes, i mentre us escoltava, trobava que molts tenien aquesta visió de problemes que no estan resolts, que tot i que hagin marcat aquest 2025, continuaran estant damunt la taula, els seguirem posant damunt la taula els debats durant aquest 2026, i com just fa dos dies que van passar els Reis d'Orient, que per cert espero que s'hagin portat molt bé amb els tres perquè us ho mereixeu, també amb els vostres equips, amb els equips de premsa que tenen molta paciència amb naltros, però ara volia que fóssiu valtros els que escrivíssiu aquesta carta als Reis amb els propòsits d'allò que us agradaria veure que fos una realitat a Formentera en aquest 2026, i si us pareix bé començarem amb l'ordre invers en aquest primer torn, perquè com no us veig així miro de que tot quedi equilibrat en temes de temps. Començarem i dopa en Rafa Ramírez.
Sí, molt bé. Bueno, pues serían si tuviésemos que elegir, ¿no? Pues bueno, pues que viésemos cómo se cierra una ordenanza que tiene que ver con los residuos, ¿no? Con la recogida de residuos, con el recibo que paga cada ciudadano por esa gestión de residuos, que fuera justa, que ahora no lo es. Se ha cambiado la contrata, se ha incrementado el precio del coste del recibo que paga cada ciudadano por esa recogida de residuos, y se ha hecho de una forma que no es justa, que donde hay un incremento lineal de un 30%, cuando se venía a bajar impuestos, el equipo de gobierno pues lo primero que hizo fue subir tanto el IBI como el impuesto, como la tasa de basuras. Nos gustaría que quedase cerrada esta tasa, que fuese una tasa justa, que fuese equilibrada, donde se protegiese pues a las familias frente a quien más genera residuo, que es toda industria turística. Esto se debe hacer, es una obligación. Hay un acuerdo plenario, había un compromiso por el equipo de gobierno para hacerla durante el 25, no se ha realizado. Esperemos que antes de junio pues quede cerrada esta tasa. Nos gustaría que la oficina de vivienda pues prestase más servicios de los que presta, que tuviese mucha más atención y que impulsara las políticas públicas de vivienda, de verdad, ¿no? Que contar con un inspector, contar con métricas de la necesidad de vivienda, de los precios de alquiler, y generar políticas nuevas. Que pues se generase pues un proyecto de alquiler seguro donde se protegiese tanto a la persona que deja su vivienda para alquilar como a los inquilinos. Y también, pues bueno, sería ya una utopía, porque esto sí que es muy complicado, pues bueno, pues que la inmigración fuera un fenómeno que tiende a desaparecer, pues porque las personas que vienen no tienen esa necesidad, ¿no? Porque vivimos en un mundo más justo y donde se pueden desarrollar su vida en su tierra. Pero claro, como estamos viendo cómo va el mundo, cómo nos hemos despertado desde este señor americano que quiere gobernarnos a todos por la fuerza, pues parece que no va a ser muy real.
Idò, és una carta al Reis d'Orient, amb esperança, amb il·lusió, i aquest ha de ser l'esperit de tota carta a Ses Majestats als Reis d'Orient. Així que ara que hem sentit aquests tres desitjos d'en Rafa Ramírez, seguim amb el mateix ordre per n'Alejandra Ferrer.
Sí, en aquest cas coincidim evidentment amb la part d'habitatge, que també pensem pues, que s'ha de fer molta més feina, tant en quant a l'oficina de serveis a l'habitatge, que ha de donar més servei a les persones que ho necessiten i no només esperar a que aquestes persones vinguin, sinó oferir-se per donar solució als problemes reals que tenim ara mateix. Des de que hi ha persones que no tenen contractes de lloguer i no poden ni empadronar-se encara que viuen en aquells habitatges des de fa molt de temps, a les ajudes necessàries per suposat la construcció de tots els habitatges de protecció oficial que siguin possibles i per últim pues, tota aquesta part de planificació d'inspecció que consideram que és la manera més ràpida d'incorporar habitatges en el mercat residencial. Evidentment, som conscients de que són moltes passes les que s'han de donar i no serà una única mesura la que solucioni el problema, però hi ha molts que es poden començar de manera immediata i que tindrien un efecte positiu. D'altra banda, la sostenibilitat. Crec que en el món en el que estem i el que, com bé deia el company Ramírez, el que estem veient en les polítiques americanes i la recerca de petroli a tota costa, pues, un tema que és molt important per Formentera és la sostenibilitat, la llei de sostenibilitat marítima, que fa molt de temps que estem demanant, continuar fent reserves marines i tot el que sigui necessari per protegir la nostra mar, no? Ja com també fem en terra. I per últim, i per variar, perquè també teníem el tema de la migració, però havia apuntat un parell més per no coincidir i poder tenir més debat, pues, un règim general especial que no sigui exclusivament de finançament, que també consideram que s'ha de millorar molt per a la nostra illa i que no arriba suficient finançament, però necessitem un règim que també pues, lluiti a Europa per demanar pues, tota una sèrie de normatives i participació en aquestes normatives que realment tinguin en compte la diferenciació de les illes o dels territoris interromputs, no? Per dir-ho d'alguna manera i que Europa consideram que no té en compte i moltes vegades inclús tampoc l'estat espanyol. Estan parlant de tema d'impostos que poguessin ajudar a que la despesa de tot el que és bàsic, com per exemple la compra diària, el lloguer, tot, pues, no sigués tan superior a la nostra illa i en tenim exemples, no? Tenim exemples com les Illes Azores o les Canàries on aquesta insularitat es té més en compte. A part, com deia, d'aquesta part de finançament, pues, creiem que hauríem de poder participar molt més en el que implica les decisions sobre el nostre territori, no? Regular les sortides d'embarcacions de línia, també que tota la part aèria i marítima estigui molt més adaptada a les necessitats de les nostres illes, ajudes a comerços i artesania, perquè, per exemple, un artesà que vol exportar el seu producte no es troba en la mateixa situació que un que vol fer-lo des de la península, ni tan sols d'un que vol fer-lo des de Mallorca, no? També els fills que tenim estudiant fora, bueno, el contacte no directe amb la península, i crec que s'ha de fer molta feina per reconèixer realment els problemes que tenim pel fet de ser una illa.
Idò, he pres nota també de tots aquests desitjos i em queda sentir aquests tres propòsits, tres desitjos de 2025 d'Anna Verònica Castelló de Saunyí.
Bueno, jo crec que és molt important ja a veure aquest any 2026 que en quant a termes culturals pues, ja puguen tenir un avantprojecte i un projecte de centre cultural a Sant Ferran, que fa molts anys que es va iniciar, bé, es va determinar l'espai, però que fes el pas endavant per acondicionar i per millorar tota aquesta parcel·la que tenim i donar resposta a aquelles necessitats per el poble de Formentera, per tots els actes que es fan i tot el que es vol concentrar en aquest espai de serveis per a la ciutadania. Llavors també una notícia que no he destacat de l'any 2025, que ha set per fi l'execució, l'ampliació de l'Institut de Formentera pel 2026, esperam que sigui ja una realitat, com hem pogut veure a finals del 2025, que s'està treballant en el projecte d'ampliació de l'escola de la Mola i que aquest projecte ja estigui que se liciti durant l'any 2026, i si a finals del 26 a més es pot començar ja a executar aquesta ampliació, millor que millor, que a més anirà lligat en la millora dels boscs d'aquesta escola i d'espati en el que s'haurà fet el refugi climàtic que estarà enllestit per l'inici del proper curs. I a més serà molt, molt destacable perquè enguany per l'escola de la Mola, per les famílies d'aquesta escola, perquè a més enguany compleix 50 anys l'escola de la Mola. Okay. I un altre desig que jo he posat més la mirada aquí i es focus en Formentera i en poder dur endavant projectes que fa temps que estan allí pendents i millores que fa temps que es reclamen i que els ciutadans de Formentera vegin que s'hagi treballat. Per aquestes demandes de fa temps també tenim tot el problema en quant a residus que ja estem treballant amb un pla d'actuació per anar millorant totes les deficiències que tenim en les instal·lacions municipals i que d'una vegada per totes, abans d'aquest estiu, estigui allà en funcionament la planta de triatge de CRCDs i que sobretot tingui una bona acceptació entre la ciutadania, perquè aquesta és la passa més important de totes.
I doncs aquesta carta als Reis sí que he vist més varietat. Tots dos, tant PSOE com Sa Unió, des de diferents punts de vista, heu posat en aquesta carta els residus. Per part del PSOE, aquest preu del rebut d'aquesta taxa, que sigui més justa, amb una taxació més alta pel sector turístic. Tant PSOE com Gent per Formentera heu coincidit en aportar més serveis a l'oficina de l'habitatge, que es faci més feina, que sigui una oficina més proactiva amb la gent que ho necessita. La sostenibilitat després ha estat un dels temes diferenciats, aquest règim especial per Formentera, que vagi més enllà del finançament, sinó que es porti aquesta lluita a Europa per adaptar la normativa a les especificitats que hem posat al llarg de tots aquests anys dels territoris insulars, amb els impostos, que hi hagi més participació també en les decisions, amb el focus en el transport, també... Evidentment hem posat damunt la taula la immigració, que tant de bo sigui un fenomen que tendeixi a la desaparició perquè les condicions en els països d'origen millora. També aquest avantprojecte del Centre Cultural de Sant Ferran que posava damunt la taula Sa Unió, amb més infraestructures educatives. En fi, ja veurem a finals de 2025 si fent aquest balanç que fem sempre en l'últim debat de l'any alguns d'aquests desitjos s'han fet realitat, si són per millorar la qualitat de vida de la gent de Formentera, jo espero que tots es facin realitat. I si voleu tenim un últim tema d'actualitat, ens queden uns 10 minutets de debat, però jo crec que ens donarà temps a posar-lo damunt la taula, perquè justament ara, no sé si ja han començat o estan a punt de començar unes setmanes que seran clar pels quiosquets de platja, segur que ho teniu tots en compte, que és aquest desmuntatge o no dels quiosquets de platja durant els mesos d'hivern. I m'agradaria saber, si m'ho podeu fer saber amb algun tipus de so, si algú vol començar aquest debat, i ja us dic que haurà de ser breu per poder tenir un primer torn i un torn de rèplica, perquè tenim uns 10 minutets per parlar d'aquesta qüestió. A veure, qui vol prendre la paraula en primer lloc? Alejandra, Rafa, Verònica, a veure si m'ho podeu indicar. Rafa?
Jo, la veritat, Verònica. M'adona igual, venga. Però... jo, més que res, perquè sóc consellera responsable.
I d'on davant, Verònica però... Castelló de Sa Unió.
Però, bueno, jo, senzillament parlar és repetir declaracions que ja he fet anteriorment, no? Per tant, després, si els meus companys parlen, no sé si m'acabarà donant temps de si fan alguna demanda, si els hi puc contestar o no.
Tant de bo.
Però bé, és un concurs que se l'ha volgut fer molt polèmic, la veritat, i que ens està donant molta feina a l'àrea de Medi Ambient, sobretot en la part jurídica ens està donant moltíssima, perquè el títol concessional que es va concedir pues, portava aquesta coletilla en què les instal·lacions havien d'estar desmuntades del 15 de gener al 15 de febrer. No ens podem amagar de que a principis del 2025 aquest fet pues, no es va dur a terme i això pues, poder colear. Què tenim ara mateix? Sabem que un dels 8 quioscos sí que s'està desmuntant a dia d'avui. Encara falten uns dies, pues, dia 15, que és el dia en què ja han d'estar desmuntats. Veurem si veiem que altres són desmuntats. Estan més que notificats i ho saben els 8 concessionaris que durant aquest període les instal·lacions, les estructures tenen que estar desmuntades. Ho sabien l'any passat, ho saben enguany, ho saben des del moment en què es va tenir el títol concessional que ho deia, ho saben des del moment en què es va firmar el contracte i bueno, per part del Consell Insular de Formentera, jo el que puc dir com a consellera responsable és que en tot moment nosaltres hem estat fent la nostra feina de fer complir el que recullen els plecs del concurs. I bé, doncs, l'any passat és que per no haver desmuntat doncs era una falta molt greu, doncs vam posar aquesta falta, aquesta penalitat, i ara veurem enguany què és el que passa i segons el que tenim recollit en plecs, doncs, què hi hauria d'haver desig? Doncs que el 15 de gener estiguin desmuntats i no tancar que tenim problemes al respecte. S'han fet inspeccions aquest estiu a tots els lots de platges. Fa unes setmanes vàrem anunciar quins havien estat els resultats d'aquestes inspeccions en quant a els lots de sassamaques i parasols. Estem en breu per dir quins han estat també els resultats de les inspeccions en els quioscos. Les dic ara mateix, han detectat 72 faltes, 30 lleus, 37 greus i 5 de molt greus. Són els 8 quioscos i el lot del quiosco llibreria, que està a Platja Escopinà també. I bueno, s'han detectat faltes en quant a registre de neteja, separació de residus que no se fa de forma correcta, en quant a el preu de l'aigua que venia estipulat en plecs també està incomplet, s'ha incomplert també l'oferta complementària, tema banys també hem detectat en algun lot que no es disposaven dels dos banys com s'havia dit i només un, i això pues, no pot ser perquè tenia que haver-hi els dos. I bueno, només volia compartir tot això i dir que nosaltres estem vigilants i procurant fer complir els plecs del concurs i el que cada lot, cada concessionari havia ofertat per el lot i amb el que va guanyar.
D'acord, moltíssimes gràcies. Queda clar, sentim i do en Rafael Ramírez i en Alejandra Ferrer amb aquest ordre. Com us dic, ens queden poquets minuts, així que si pot ser una intervenció breu, sé que és un tema que ja tornarem a posar damunt la taula, però en aquest cas, si pot ser breu, us ho agrairia moltíssim. Rafa Ramírez.
Bueno, es un concurso que sí, que ha tenido su complejidad, que bueno, pues es difícil porque estamos hablando de dominio público, estamos hablando de una concesión para una serie de años y de un cumplimiento de la legalidad de los pliegos, ¿no? Saunio, cuando se presentan las elecciones, pues criticaba cómo se había hecho el concurso, no le parecía bien, luego parece que estaba bien porque no se modificó nada. Con lo cual, lo que vemos ahora es que pues, hay un serio conflicto entre los concesionarios actuales y los anteriores, ¿no? Ahí, como decía la consellera Castelló, pues hay solo un quiosco que está desmontando, el resto no. Esto genera una inseguridad jurídica pues, para todos, para el que cumple, como para el que no cumple, para los anteriores que tenían expectativas de haber seguido gestionando estos quioscos. Para las personas que se han quedado en segunda posición, en tercera posición en el concurso, es decir, bueno, pues estaba claro que había unos pliegos. Los pliegos tienen que se tienen que cumplir porque es un tema de derechos y de obligaciones. Está claro lo que se firmó, nadie impugnó este concurso, ningún concesionario de los que se presentaron se impugnó. Y bueno, y en estos momentos la competencia tanto está entre el Consejo Insular de Formentera, que tiene esa concesión de costas, y la comunidad autónoma, porque como saben los ciudadanos, pues el Estado pasó esta parte de la competencia de costas, se la pasó a las comunidades autónomas, ¿no? Y en este caso, pues Baleares, el Govern, tiene también la obligación. O sea, está en manos de grupos políticos afines en cuanto a ideología. La consellera tendrá que resolver esta situación que obviamente pues no se puede enquistar, se tiene que solucionar y se tiene que hacer cumplir con la legalidad. O sea, es que no hay otra. O sea, lo demás sería pues prevaricación, lo demás sería no cumplir con la legalidad, no cumplir con la igualdad, los mismos derechos para todos.
Moltíssimes gràcies. I sentim en Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera.
Sí, totalment d'acord que hi ha uns plecs aprovats, que tothom va estar d'acord amb aquests plecs i així es va signar, així que s'han de fer complir, sobretot també per respecte cap als antics, no?, que varen perdre l'espai i totes les persones que encara que no hi estiguessin abans es varen presentar amb unes condicions que ara s'han de fer complir al 100%. Dit això, nosaltres, les legislatures anteriors, vàrem treballar molt i amb molt de contacte amb la demarcació de costes per intentar que els quioscos no haguessin de tancar a l'hivern, no? I aquest crec que seria un desig també de futur, aconseguir que els quioscos poguessin estar oberts tot l'hivern per donar aquest servei que ens agradaria tenir també als formenterers i formentereres, no? Però evidentment, mentre això no sigui així i no hi hagi un acord amb la demarcació de costes, s'han de fer complir els precs.
Idò, jo crec que sí que ens dona temps per un petit torn de rèplica en el mateix ordre, però, si us plau, us demanaré brevetat perquè ens queden això, 2 minutets de tertúlia en el mateix ordre. Verònica Castelló, molt breument, per favor.
No, bueno, jo només recull les paraules dels companys i, com han dit tant com l'altre, tornar a insistir en recordar que en el seu moment no es van impugnar els plecs, tothom hi va estar d'acord, en referència a tota el rebombori que hi ha hagut posterior i la complexitat en què s'ha convertit aquest concurs, i per supost el darrer que deia Alejandra, que es va demanar un títol concessionari perquè els quioscos poguessin estar oberts tot l'any, perquè feia anys que tenien obert tot l'any i es volia continuar amb aquest fet, i és per lo que hi seguim treballant i seguim lluitant que així pugui ser i puguin seguir estant. Com deia en el principi d'aquest apartat d'aquí, el títol va venir amb una coletilla i que s'ha de mirar de complir fins a aquell moment en què puguem aconseguir que no hi hagi cap coletilla i puguen estar oberts de cap a cap de l'any sense cap limitació i que no hi hem d'estar vigilants de que s'hagi desmuntat i tot això.
Moltíssimes gràcies. Rafael Ramírez.
Sí, bueno, poco que añadir. Es cierto que mientras no exista pues esa situación donde está permitido que no se desmonte, pues obviamente hay que cumplir con la legalidad y esperemos que sea que esto sea así. O sea, es que no, yo creo que está perfectamente definido la situación.
Perfecta. Y no sé si volia afegir alguna cosa més, Alejandra Ferrer.
No, res més. Amb aquest tema veig que estem tots d'acord en que s'ha de complir mentre no s'arribi a un altre acord i, bueno, encoratjar a l'equip de govern a que continuï treballant amb la demarcació de costes perquè això sigui possible, no? I els formenteres i formentereres puguem gaudir tot l'hivern d'aquests quioscos.
I us volia agrair moltíssim a tots tres això que us hagueu adaptat en aquest format telemàtic. En aquesta ocasió no hem pogut anar fins a Formentera, que ja sabeu que ho prefereix mil vegades, però moltíssimes gràcies a tots tres per sempre posar-nos facilitats, per participar en els debats, per haver fet els deures també d'aquest primer debat de l'any, i això, que us desitjo que tingueu un 2026 excel·lent, amb molta salut a tots tres i als vostres equips i famílies, evidentment.
Moltes gràcies, igualment
moltes
a tots.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tots tres. Nosaltres ara, quan són les 12:55, fem una aturadeta, 2 minutets de publicitat i ja enfilam al final del programa d'avui. Fins ara.
IB3 Ràdio és cultura.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1:00 PM.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. L'agenda.
12:57, i ja tornem a ser aquí disposadíssimes, Nieves García, Gálvez i jo, a repassar el més destacat de l'agenda cultural del dia. Veritat, Nieves?
Sí, cert.
Idò, avui obrim agenda cultural, precisament, mira, a Formentera, per anar a visitar l'exposició col·lectiva de Nadal, que continuarà oberta fins aquest dissabte, dia 10 de gener.
Sí, la mostra reuneix obres d'artistes com a Zahara Torres Ibáñez, de Asimètric, Brenda Novak, Esperanza Serra Mayans, Pep Martí o Fran Lucas Simón. S'exposa a la sala d'exposicions Ajuntament Vell i avui es pot visitar ara pel matí fins les 2. Podem aprofitar aquesta darrera hora i també a la tarda de 6 a 8.
I també a Formentera podem veure, si no ho heu fet ja, la mostra 50 imatges, 100 anys.
El Centre Antoni Tur Gabrielet acull aquesta exposició sobre la figura de Joan Marí Cardona, organitzada dins dels actes commemoratius del 100 aniversari del seu naixement. Avui es pot veure fins les 2 de la tarda i continuarà oberta també fins aquest dissabte 10 de gener.
I acabam escoltant música al municipi de Sant Josep amb dues propostes.
De Moonside Band estarà a Can Jordi a partir de les 7 de la tarda i fins les 9, i de Rosemary Family sonarà a Cas Costas des de les 8 i fins les 10 de la nit.
Molt bé, i doncs quedem amb aquestes dues propostes musicals avui a Eivissa. Moltíssimes gràcies, Nieves.
Fins demà.
Fins demà. Well, I was born in the sign of water, and it's there that I feel my best. The albatross and the whales, they are my brothers. It's kind of... I en aquest últim minutet del programa aprofitem per felicitar el músic estatunidenc Chris Marion, que va néixer tal dia com avui de l'any 1962, avui fa 64 anys, i ell és conegut per ser membre de la banda de rock clàssic Little River Band, a la que es va incorporar l'any 2004 per substituir el seu teclista i per la seva contribució també a la indústria de la música gospel. De fet, va començar la seva carrera musical com a pianista pel seu grup familiar de gospel. Avui el felicitem i ens acomiadem escoltant Cool Change, un dels temes de Little River Band. Ho deixem aquí, demà tornarem puntuals a les 12:04 aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Que passeu molt bona tarda i fins demà.